Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Catalunya, Ràdio.
Hi ha persones que es queixen, hi ha persones que fan. Aquesta frase la va dir un dia Judit Mascó en una entrevista i és una gran veritat. Hi ha gent que tot ho veu malament, que tot ho critica i, en canvi, n'hi ha que proven de mirar la vida amb optimisme i amb esperit emprenedor. A la Revolució, els primers no ens interessen. Ens agrada la gent que fa coses, que és activa, que sempre veu el got mig ple. Can we just... I amb Josep Coll parlarem de com les xarxes cada vegada van més plenes de ressenyes falses. Són crítiques que poden esfonsar un negoci de manera totalment injusta. Sabrem com s'hi pot lluitar. Amb Lluís Junca coneixerem una idea extraordinària, la història d'una startup que ha creat un personatge virtual per ajudar els nens i les nenes que han d'entrar al quiròfon a perdre la por. Avui conversarem amb la Nixi, no us ho perdeu, i amb la Mònica Roca coneixerem la iniciativa KitKat, que ofereix a les empreses catalanes la possibilitat de continuar digitalitzant-se i de potenciar l'ús del català quan facin negoci a la xarxa. Ja sabeu, oients, podeu participar a través de les nostres xarxes socials. Com serà el món de demà? Com serà el món de demà? Avui amb una gran convidada comencem a revolucionar-nos. Fa més de 30 anys que la Judit Mascó fa de model. 30 anys de professió en una feina com la seva no deu ser gens fàcil, però Judit Mascó es va saber guanyar el seu lloc i ja no se'n va moure. No ha protagonitzat escàndols ni portades polèmiques, transmet tranquil·litat i fa la sensació que està en pau amb tothom. En un món cada vegada més tecnològic i on tot és virtual, artificiós i retocat, veus una foto de la Judit Mascó i transmet tot el contrari, naturalitat. Molt contenta de saludar avui una gran dona, també revolucionària. Judit Mascó, bona nit, què tal, com estàs?
Molt bé, molt contenta també.
A més, ets una dona bastant digital, estàs sovint a les xarxes, a Instagram, estàs present a la vida digital.
Sí, a poc a poc, m'he anat pujant al carro, és que no sé com dir-ho, no al màxim, sempre hi ha moltes coses que no sé, però vaig tantejant, com un joc, vaig autodidacta total.
Clar que sí. Quan pensava en l'entrevista amb la Judit, em va venir al cap a quantes portades deus haver sortit en 30 anys, centenars, i no exagero, les guardes totes?
No, totes no, però en guardo moltes. Les primeres les guardo dins d'àlbums amb el nom del fotògraf, la data, tota la informació, i això és perquè m'ho feia la meva mare.
Molt bé.
I un bon dia la meva mare, passat uns anys, em va dir: mira, nena, això ja t'ho guardes tu perquè no hi ha qui ho aguanti.
Com es diu la teva mare?
Glòria.
La Glòria?
I després ja les guardava sencer, les anava guardant senceres, amb caixes, i després ja retallava només la portada perquè ja no m'hi cabia, i quan vaig tenir les criatures, que ens van mudar de casa, em vaig fer com un arxiu, i vaig pensar que ja m'hi cabria tot, i que va, i m'hi ha capigut la meitat. O sigui, que tinc una part del meu material a l'arxiu i l'altra part encara està a dins les caixes. Molt material. A més, tinc portades de revistes, tinc molts catàlegs, tinc molts displays i pòsters i tots els formats que es feien servir, sobretot abans de l'època digital, analògica, i després tinc tots els formats de cassets...
També, clar.
De màsters, també de predigital, no? De tots els anuncis, perquè el que més vaig fer jo, més que portades, és publicitat. Anuncis de televisió.
Publicitat. I per què cap d'elles ha estat mai polèmica? Milers i milers de portades. Ja has aconseguit que mai sigui polèmica cap,
sí,
no?
Sí, sí que hi ha hagut polèmica.
Sí? Quina diries?
Fa tants anys que no te'n recordes.
Sí. Quina seria?
No,
que
no,
pugui
una
dir.
Va ser polèmica i va acabar... Vaig estar amb litigis i vaig estar molts anys i va acabar el Tribunal Suprem. Sí, sí, home, sí, una foto... sexy que vaig fer per una revista italiana de moda, important això, una revista italiana de moda, la va agafar Interviu, que ja no existeix, i la va posar en portada amb un titular insinuós i en el titular posava que dins jo sortia despullada.
Ostres.
I això no era veritat.
Déu-n'hi-do.
No només no era veritat, sinó que la noia de dins no era jo.
Ostres.
Era una altra rossa que un paparazzi li va fer fotos i resulta que no era jo. Curiosament, a més, aquesta revista anava empaquetada en plàstic. I vaig aconseguir la retirada de les revistes dels quioscos i els vaig demandar a tot el grup Z d'aquell moment, a la revista, i em va costar molts anys i va arribar això al Tribunal Suprem.
Mira, no sabia aquesta.
Sí que hi ha hagut escàndols, sí.
Molt bé.
Però en aquest cas...
Es va fer justícia i vas guanyar.
Sí.
Com és actualment un dia a la vida de Judit Masco? A veure, què em diries?
És molt difícil de contestar-te això, perquè hi ha dies que treballo i dies que no treballo. Tinc una vida molt desordenada i com que ha estat així sempre, estic molt acostumada. Clar, un dia que no treballo, doncs em dedico més a mi i a fer les meves coses, des de... Em prenc al matí una miqueta més en calma, llavors puc anar, per exemple, al gimnàs, cuidar-me jo, potser aprofitaré fins i tot anar al centre d'estètica i que em facin una bona neteja de pell o un massatge, i després m'ocuparé de les coses de la casa, perquè jo m'ocupo de les coses de la casa també. Si contestés aquesta pregunta anys enrere, et parlaria de les filles. Amb quatre, doncs sempre hi havia una feinada, però ara ja es van fent grans, per tant, aquí tothom espavila. I un dia de la Judit, quan treballa, doncs pot ser un rodatge, pot ser una sessió de fotos, és molt esclau als exteriors, depenem del temps, la bona llum és a primera hora del matí, a última hora del vespre, que és més afavoridora, t'has de maquillar, t'has de pentinar, has de buscar la localització abans de tot això, i molt probablement em citin a les 5 o les 6 del matí. Llavors fas aquestes matinades, sí.
Jo diria que a Catalunya hi ha dues persones per a qui no passa el temps. Una és, òbviament, Jordi Hurtado i l'altra, Judit Mascó.
Sí que passa el temps.
Quan mires una portada, quan començaves, veus una Judit molt semblant a la Judit d'ara o t'ha canviat, no? El pas del temps ha canviat molt la Judit d'aquelles primeres portades. Professionalment i personalment, no, diries?
Sí, clar.
Has canviat molt, sí, sí, per les experiències?
Han passat molts anys.
Sí. I què? Positivament, amb què? Què has après? Què has dit?
Professionalment era la inseguretat en potes, imagina't, tan joveneta, fent alguna cosa que és dur de fer quan tens doncs, 18, 19, 20 i 22 anys, que és viure de la teva imatge, no? És allò que la gent valora i la gent opina, i és el que... Sí, és això. Precisament és el xassis, la meva eina de treball. I és una etapa, si tu et recordes a tu mateixa o qualsevol que ens escolti, que és quan més insegur s'està i, per tant, et sents incòmode, mai et veus prou bé i experimentes amb tot això i vius totes aquestes sensacions. Passat molts anys, que seria l'etapa d'ara, jo estic molt agraïda. Abans ho has dit, em sembla, a la introducció. Jo estic agraïda perquè mai a la vida, ni jo ni ningú, hagués pensat que amb l'edat que tinc seguiria treballant.
Clar.
Per tant, ara és tot el que em ve és benvingut i sí, clar que estic arrugada perquè tinc l'edat que tinc.
Però l'arruga és vella.
Però l'arruga és vella i ho visc així.
Clar,
llavors,
que sí.
I estic contenta d'això, agraïda. Jo diria que estic agraïda. Això. Sí. I després, perdona, i després la visió de quan em veig en aquestes portades, de les primeres portades, uf, tinc un sentiment molt curiós. Veig a les meves filles, però no perquè s'hi assemblin, sinó que em mostro molt tendre cap a aquella Judit.
Clar.
Que dic, però que petitona que era, que mona. O sigui, jo mateixa parlo de mi com si no fos jo, perquè, clar, és que era molt jove, no?
Clar. Has vingut a un programa d'emprenedors i jo crec que la Judit Mascó, també, quan en veiem aquestes fotografies d'ella fantàstica, hi ha una emprenedora darrere, perquè has fet moltes feines diferents i, per tant, ha assolit l'èxit internacional. La Judit és coneguda a tot el món, has treballat a tots els països. I quin consell els hi donaries, no?, als nostres emprenedors, o també els consells que els hi deus donar també les teves filles pels àmbits laboral, és a dir, hi ha una fórmula,
pocs,
una fórmula Mascó.
A les filles pocs,
quina
perquè
fórmula?
No t'escolten gaire.
A la feina diries però... que ha estat la fórmula Judit Mascó, perquè et anessin bé les coses com t'han anat, Judit.
Cada cas és un món. En el meu cas, m'ha costat molts anys entendre que jo sóc la meva pròpia empresa.
La teva marca? Marca,
clar,
Judit Mascó?
Marca i empresa, és a dir, jo gestiono, quan dic jo, és juntament amb la persona que em representa, no? Tinc una agència i una persona de confiança que, a més, la mateixa de tota la meva vida. Per tant, fem un tàndem força interessant, perquè hi ha una bona relació també personal. Però decidir què fas i com gestiones la teva marca, la teva empresa, que aquesta marca es converteix en una empresa. Perquè molts clients que m'agafen ara per fer una campanya, perquè jo sigui imatge dels seus productes, em diuen, independentment de la teva edat, de les teves arrugues, de si ets més prima, més alta, més baixa, o sigui, això ens és igual, és el que tu desprens, el que tu ensenyes, que no vol dir que el 100% sigui el que jo sóc. Per tant, sé gestionar i sé vendre aquella faceta o aquella parcel·la que va amb mi, perquè va amb mi, i amb això sóc autèntica, però és una part només, i és la que em faig marca, diguéssim, em puc arribar a fer, doncs, negoci. Sempre m'he dedicat al meu físic, però ara és més la imatge que projecto, no només el físic.
I la teva naturalitat també, no?
Clar,
jo crec que ets una persona autèntica, no? Un físic que el tens molt bo i perfecte, gairebé, no?
No.
Però també la part, no?, d'autenticitat, no?, i de naturalitat, no?, amb el que desprens.
Però és que ser autèntic també és una paraula que sembla pretensiosa, però és que ser autèntic amb un mateix és ser conseqüent amb les coses que fa i que pensa i que diu, i si no surts molt d'aquí, vius molt en pau i molt feliç.
La reconeixes, aquesta cançó?
És que ric, perquè he fet moltes coses, moltes. Us prometo que a vegades parlo, que dic sempre de l'època dels dinosaures. Però he treballat molt i amb 17 anys ja estava treballant a Milán. En tinc 52. Podeu calcular que tota la meva vida he fet coses. Una d'elles, i coses molt peculiars, una d'elles era formar part de... Era la noia del videoclip de La Unión, d'aquesta cançó, sí, que es va posar molt de moda, i en aquell moment... Tots els de la Quinta sabreu que La Unión era un dels grups de moda total, no? Vull dir que va ser un gran què. I té tot una tela, tot aquest videoclip. Doncs el cantant, el Rafa de La Unión, tot això és ficció, eh?
Sí, sí.
Però era el videoclip.
Sí, sí.
Que m'estàs mirant. Em pagava.
Clar, això seria prohibit i per això et vull parlar de les dones, no? Com a mínim han canviat coses, no? Què hauria de continuar canviant perquè realment arribi la igualtat, tu que ets una gran dona? I volia tocar aquest tema també per parlar amb tu de la campanya de Me Too, no? Que no sé si quan t'hagués agradat que hagués existit quan començava el món de la moda en aquell moment i que suposo que tu has viscut històries amb companyes teves, no?
Però és que, Chantal, la pregunta de veritat que ja no toca, no és que m'hagués agradat, és que per mi era impensable per qualsevol dona en aquell moment. És més, jo reivindicava que jo no era dona objecte, que jo, o sigui, que a mi m'havia costat molt arribar on havia arribat, que jo no tenia cap padrí, ni havia hagut de passar pel tubo, i que em sentia molt satisfeta de la meva carrera i de la meva feina. I això és veritat. Però per una altra banda, tantes i tantes coses que jo havia de passar o de fer, per exemple, aquest paper, a mi em semblava, doncs, això que los telos, doncs, era algo com...
Estem parlant, suposo, que era els anys 70-80, no?
No,
això?
70 no et passis, no?
No, eren els anys 80, no? 80-90.
90-91.
Sí, sí, que ara ens posem 92. Les mans al cap, no? Sort que hem avançat, encara queda molt camí, Judit.
Hem avançat, i ara és impensable, però és que, a més, no fa tant que està sent impensable. I quan jo projecto mentalment la vida de les meves filles, que tenen entre 16 i 24 anys, és que no estan disposades a deixar-ne passar ni una, cosa que me n'alegro, i me n'he adonat de que era una manera de viure, era una manera de viure, formar part de tot, de com vivíem totes les dones, de sortir amb por les nits, que encara hi ha por ara, però de tenir molta consciència que cridar l'atenció de com anaves vestida, o perquè jo estava acostumada que pel fet de tenir un físic atractiu cridava l'atenció i em passaven certes coses que contínuament des de petita havia d'anar entomant, millor o pitjor. Però això no és normal. Això és el que les noies d'ara no deixen passar ni una, i me n'alegro moltíssim, i que hi hagin hagut tots aquests moviments i hagin canviat.
I professionalment, amb el temps que han passat els anys, et vas sentir amenaçada o vas poder parar sempre els peus a tothom, o algun cop has patit?
No he passat per cap circumstància extrema, però t'he de dir que imagino que és perquè sempre vaig ser... O sigui, sempre estava atenta. Evitava tot allò que em suposava un possible perill.
Clar.
I per tant... Des d'algú que no veia clar què exactament volia, o una proposta de feina que, si en lloc de ser a la meva agència de models o esmorzant, era un sopar. Doncs jo deia, no, per sopar no puc. Doncs per esmorzar tot el que vulguis. Això m'ho ensenyava la meva mare. Sempre per esmorzar, mai per sopar. Whatever it's time.
Per cert, Judit Mascó, s'està fent una gira de molt d'èxit d'hologrames de Grup ABBA. L'altre dia vaig estar rodant també el Som Revolució, que estrenarem aquest estiu a TV3 en una empresa de fàbrica d'hologrames, és a dir, persones virtuals. Sí, sí. Veurem hologrames desfilant algun dia, t'imagines, o no?
Podria ser. Podria ser de mítiques models, per exemple.
Podries fer feina de model a tot el món sense que tu hagis de moure't de casa.
Això,
eh?
Això m'agradaria molt, que fessin un holograma de mi i no haver de moure amb tu.
Clar.
No, xulo. Em sembla meravellós. No sé recordar si s'ha fet alguna cosa en moda. És que diria que sí, però ara no ho tinc ben bé al cap.
Potser sí. A tu t'interessa el món virtual o prefereixes les persones de carn i ossos? És a dir, t'interessa? Perquè no, ara també entrem al món del metavers, no? Que cada
sí,
vegada
no,
ara ja som avatars, fins i tot.
No, això em fa molta por.
Sí?
Això em fa molta por, sí, perquè em dóna la sensació que al final petarem tots amb tants avatars i tants hologrames. No, m'interessa, de veritat que m'interessa molt, em fa molt feliç estar amb les persones. Tot el demés és fals.
Uh-huh.
Vull dir, partint d'aquí, si ho sabem, podem jugar, ens pot divertir, podem utilitzar-ho de la manera més adequada, per feina, pel que sigui, però és fals.
Uh-huh.
Vull dir que val la pena recordar-ho, que sembla molt obvi de sentit comú. És fals.
Per ser, escolta, et vam veure a la televisió, a TV3, amb practicant tota mena d'esports, el programa Aire Lliure, una gran feina brutal que ha fet. Amb reptes professionals també et queden per fer a la televisió? És a dir, si ara em diguessis, m'agradaria fer això a la televisió?
Tots em queden.
Què t'agradaria?
Fa molts anys també que vaig fent televisió, però sempre de manera així que vaig picotejant aquí, paro potser uns anys, després m'hi poso, estic uns altres anys... Em queda. És un mitjà que em sento còmode. En aquest cas m'ho vaig passar molt bé perquè vaig gaudir de veritat i vaig poder ser jo al 100%, gens pendent ni de l'estètica ni de grans guions, sinó de les experiències, i em mostrava com era, i m'ho vaig passar bé. I totes aquelles feines, amb televisió, amb ràdio, amb, com a model que facin o deixin passar-m'ho bé i que senti il·lusió, jo m'hi volco.
Et veuries amb un talent de models, ensenyant a noies fent de model?
Ja ho vaig fer, això, 2 anys. Vaig fer Supermodelo a la cadena 4, quan va estrenar la cadena.
I ho tornaries a fer? En català, per exemple?
Podria. Aviam, tinc l'experiència de tants anys d'aquesta feina. Podria. Però té tela, tot aquest... A mi em sabia greu, les noies, a vegades, per les proves que... pel fet que era televisió i perquè donés un resultat atractiu, no? En televisió, a vegades ho passava malament i em sabia greu. A vegades tinc aquest punt de tendresa que penso, amb lo dur que va ser per mi, em sap greu veure a vegades patir a noies que comencen, quan penso que també es pot arribar molt amunt sense patir, amb esforç i amb il·lusió. No?
Ho deia a la presentació, un dia vas dir que hi ha gent que es queixa i gent que fa, no? Diries que hi ha més gent que es queixa o més gent que fa, en general, la vida, Judit Mascó?
Ah, jo penso que a la gent li agrada molt queixar-se. I està bé queixar-se, jo també em queixo, eh? Però llavors proposa després de la queixa. O sigui, cap a positiu. Queixar-se està bé, perquè no tot és maco, eh? No sóc happy flower aquí com em veus. No, jo també em queixo molt. Però després busco el recurs de la proposta. Vinga, doncs, què puc fer o què podem fer per resoldre-ho, no? Per canviar-ho.
I fa moltes coses. Per exemple, està la Fundació Aret, que és un projecte molt bonic, no, Judit?
Meravellós. És un projecte que li dona sentit a la meva vida, que un projecte on creiem en les segones oportunitats per a les persones. Soc presidenta de la Fundació Aret ara fa 4 anys. Porto 24 anys col·laborant a la Fundació Aret, i és el projecte social en el que més m'hi he volcat. I què fem? Doncs, nosaltres estem al carrer Zamora, aquí a Barcelona, fem una formació i un acompanyament a les persones, majoritàriament dones, que tenen un alt risc d'exclusió. Per què ho fem? Perquè puguin trobar una feina. Dit així de senzill seria, i ràpid seria això.
Molt bé. Per tant, tenim també la Judit Mascó solidària, compromesa amb la societat, i per tant una dona 360 graus. Ara has de passar el nostre test, Judit.
Vinga.
El test digital del Revolució. Trucada telefònica o WhatsApp?
WhatsApp.
Quants grups de WhatsApp tens al teu mòbil?
No ho sé. Molts.
Molts.
És que no ho sé, no ho he comptat. Ara potser ho miraré quan pugui.
Molts. Quants correus electrònics tens per contestar?
Molt pocs, perquè els contesto... Clar, amb el mòbil a la mà els contesto molt al dia.
Està al dia.
Sí.
Dues apps indispensables per tu?
Quina app, a veure?
Instagram.
Instagram.
A més, per la meva feina és important.
WhatsApp.
WhatsApp. És una app, clar.
Una cançó imprescindible del teu Spotify?
Va, direm a l'estimada Rigoberta. Va, vinga. La
mamà.
Per exemple.
Mama, clar, ets mama de quatre criatures.
És que et poses una cançó d'ella i ja vibres, home.
A mi també m'agrada. Mama, mama, mama. Aquí la tens, cançó feminista i reivindicativa que necessitem, moltes d'aquestes.
Aquí no balla amb això, aquest moment, és... Todas las mamas. És com tan fàcil i evident que fa molt riure, és boníssim. És d'aquestes que se t'enganxa.
I tant. Cançons necessàries. Més preguntes per la Judit.
Twitter, Instagram o Facebook? Quina xarxa prefereixes?
No he estat mai a Facebook. Mai. No vull que em trobin. Sempre dic, jo no vull trobar ningú, no vull que em trobin. Instagram.
Quantes hores al dia utilitzes el mòbil?
Digues la veritat, eh?
És que no, m'ho diu la màquina, eh? Però em fa tanta vergonya quan ho veig que de veritat que ho oblido. O sigui, no ho sé, però...
Quatre hores.
Sí, ben bé.
Què és el més estrany que has comprat per internet?
S'ho pensa, la Judit.
Aviam.
Que es pugui dir.
Sí, clar. Bueno, és que és molt poc estètic i maco d'explicar-ho a la ràdio. Una cosa que vaig pensar... Bueno, no sé si dir-ho. Una maquineta? No, no pensava això. Una maquineta pues, per treure els pelitos del nas. I...
Ah, molt bé.
Que, sí.
Molt bé,
que
per posar-te guapa.
No sé què.
Una màquina
per posar-te. És molt maco, no? És poc maco explicar això. Però sí, vaig ser això poc glamurós.
Acaba la frase. El món digital...
És un gran avanç en alguns aspectes.
Molt bé, en altres no tant. Judit Mascó, escolta, ha estat un plaer conversar amb tu, amb aquesta gran dona, model, dona, presentadora.
Gràcies per tants adjectius.
Ah, sí, has vist? Vens al Revolució.
Marxaré molt contenta d'aquí.
Has marxat contenta, no?
Exacte.
Molt bé, escolta, gràcies
un
per
plaer,
venir
al
Revolució 4.0, és casa teva.
Gràcies, Gental. Fins aviat.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Saps que encara estic buscant cotxe?
I ja t'has decidit?
Ui, no, ja m'agradaria.
A veure, per què el necessites?
Doncs per anar a la feina cada dia, fer escapades...
I per entrar a la ciutat, no?
Exacte.
I, esclar, que no sigui car.
Doncs sí.
Tria Toyota CHR Hybrid amb mode elèctric, sense endolls i amb etiqueta Eco. I finança-la ara amb Toyota Paper Drive. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
La carretera me curarà, la carretera lo hará.
Rock and Business amb Josep Coll.
No puedo ayudarte si no me curo yo antes. La carretera me curarà.
Josep, t'he vist que vinaves, Judit Mascó, quina gran dona professional que ens ha visitat, eh?
A mi m'impressiona veure aquesta tipus de persona. A veure, ha sigut una top model mundial. Mm-hmm. I jo m'he quedat de pedra. Guapíssima, a part, jo crec que està encara més guapa ara.
I professional, també.
I professional.
Josep, a veure, aquesta setmana, què ha passat amb un vídeo teu a les xarxes del Summit que s'ha fet viral? Explica'm això.
S'ha fet viral, perquè vam quedar el que fa una derrota, no? Vam perdre la final de la Champions amb Repscan, la final de la Champions d'Startups.
Sí.
De 3.000 vam arribar a 100 i vam perdre, i vaig fer un vídeo que podeu veure a LinkedIn, i s'ha fet viral, o sigui, 20.000 i pico persones a LinkedIn.
Què deies al vídeo?
No, pues explicava pues, com estava, que no hi ha cap recte, que amb això d'emprendre, jo pensava, hòstia, guanyo el Summit, et faig el xulo, surto a tots els diaris, pues no hi ha recte. En el món de l'emprendiment no hi ha recte.
Bé, puges, a vegades baixes,
sí,
no? Però,
hòstia,
no s'ha de perdre la il·lusió.
Però una recta, de vez en quan una recta per donar gas, pues no. Vam estar a les portes, però no, amb Repscan.
Molt bé. Escolta, avui parlarem de perfils falsos, també. Ho deia abans, no? A la xarxa, no? Hi ha moltes ressenyes falses. Josep, em podries dir, tu que coneixes molt bé el sector, quantes ressenyes poden ser falses?
A veure, hi ha un estudi... Avui parlarem d'aquest tema tan interessant i tan polèmic últimament, que és el tema de les ressenyes, les opinions a Google. Hi ha un estudi per la revista Springer que diu que del 20 al 30% de les ressenyes són falses.
Del 20 al 30%?
Del 20 al 30% de les reserves. I a Amazon, el 42, segons Fake Spot, el 42 són no fiables.
Ostres.
Clar, hi ha un problema perquè, clar, tot s'està falsejant perquè la gent compri una rentadora o compri un viatge, no? I això ens trobem un problema, sobretot amb la gent que ho vol fer bé, doncs ens trobem un problema amb el tema de les ressenyes falses.
Perquè això és un problema per al consumidor, no? Que es vol refiar de la ressenya per comprar, per exemple, un cotxe, una nevera, però sobretot també pels comerciants, no? Una ressenya falsa pot destrossar el negoci, no? També pot ser falsa positiva i això pot fer créixer un negoci i enfonsar la competència, no? Com ho resolem, això?
Bueno, nosaltres a Repscan el que fem per un costat és localitzar les negatives i a partir d'aquí fem un protocol per l'eliminació, perquè aquí el problema és que, clar, hi ha moltes ressenyes que són mentida, que te les posa la competència, i realment el que fem és treballar amb Google per l'eliminació d'aquestes ressenyes, no?
Fa pocs dies sorgint la notícia d'un restaurant de Platja d'Aroa.
Sí,
una clienta russa va quedar disconforme, va amenaçar amb represàlies i l'endemà van aparèixer 100 crítiques negatives del local. El cas va ser encara més peculiar perquè molts ucraïnesos van reaccionar amb crítiques favorables, no? En primer lloc, com pots doncs saber que és falsa, que l'ha escrit un bot, ja sabeu, un robot virtual, o algú que no ha anat mai en aquell comerç?
Clar, o pagant, no? Perquè aquest és el problema, no? Jo crec que aquí, en aquest sentit, hem de treballar fort perquè això no passi, no? De que hi ha gent que no hagi anat a un local, pugui destrossar la reputació online d'un hotel o un restaurant, no? I amb això treballem, no? Fent comunicant a Google que aquesta persona no va estar o que és insultant, no? Perquè, clar, la gent diu unes barbaritats a les ressenyes absolutament brutal, no?
I vosaltres què podeu fer, Josep? O sigui, què pots fer quan detectes una ressenya falsa? Es pot combatre? Les pots eliminar si creus que s'està sent víctima d'una ressenya falsa? Això s'aconsegueix, eh?
S'aconsegueix
eliminar-les.
S'aconsegueix. El percentatge no és molt alt. Estem parlant entre un 20 i un 30%, però la majoria es poden eliminar. Sí que és veritat que, clar, hi ha un problema, que és el tema de l'anonimat, que gent anònima fica ressenyes. I nosaltres el que fem és estudiar bé aquestes ressenyes per ajudar el comerciant a que es puguin treure, no? Perquè hi ha gent, a vegades es troben que en 10 minuts han tingut 10 negatives, que és la mateixa persona en diferents comptes.
Clar, i potser la competència escriu, no? Al restaurant de la seva competència, no?
Exactament.
I té bots allà que pot introduir, no? També.
El sector,
sí. Per tant, caldria una legislació més clara sobre el tema. Tu que ets advocat, també, a banda d'emprenedor.
Clar, estem treballant sobre aquest tema. Ara hi ha una cosa bastant interessant, perquè hi ha hagut una institució catalana que té poder de poder resoldre conflictes d'aquest tema i que ens trobem sobretot amb el tema de l'anonimat i el tema de que una persona amb diferents comptes pot destrossar-te el negoci en 10 minuts. I això és el que estem treballant perquè no passi. No?
Sí, l'altre dia parlàvem d'un restaurant que molta gent va a visitar aquell restaurant per les ressenyes que troba a internet. Doncs recordeu que a vegades ressenyes que podeu llegir a oients, algunes d'elles són falses o escrites per bots, robots digitals.
Clar, i precisament, com és tan important això, el que estem treballant és perquè la gent es fixi, dediqui hores i sobretot també ajudar els clients satisfets que fiquin. I això es pot fer amb, doncs, regalant un cafè, sempre que estiguis content, doncs, amb un QR que puguis ficar ressenyes positives, no? Això, per exemple, a l'estranger vas a un hotel i de seguida, quan acaba el servei, intenten que fiquis una ressenya. Jo crec que hem de treballar en aquest sentit, no?
Atenció a la dada d'aquest estudi, oients. Un 82% de consumidors han llegit durant els últims anys una ressenya falsa. Això són molts diners, Josep, de pèrdues de molts clients que es perden.
Clar, és que és increïble, perquè, clar, una ressenya et pot fer que compris una cosa o que no la compris. Llavors, ara la gent està llegint ressenyes per intentar entendre quines són les bones i quines les dolentes. Jo crec que aquest tema, per un costat, Google s'ha de ficar sèrio en donar resposta sèria a les ressenyes, que, sobretot del Google My Business, que és les que fan que puguis anar amb un servei o no, i és intolerable. Això com es fa? Que tinguis que posar una ressenya amb un email certificat, amb un email que sigui teu i digues Josep Coll diu que aquí es menja fatal. No? També hem de treballar, i treballem molt, i aquestes també són eliminables, però ressenyes que diuen malament, o sigui, una paraula, no? S'han de justificar les ressenyes, no? Si fas una crítica, fes-la bé, no?
Sí, sí, s'ha de posar que sigui el email correcte. En quins sectors passa més sovint que la competència es faci la guitza entre ells? Suposo que els restaurants, entre els restaurants, correcte?
Bueno, el sector estrella és el tema del sector turístic, i no sé per què també tot el tema dels mecànics de cotxes. No sé per què, amb el tema dels cotxes, hi ha un problema. Però en el sector turístic sí que hi ha un problema greu, perquè la gent compra ressenyes falses, l'altre fica ressenyes... Clar, i això... Hi ha un mercat de ficar ressenyes positives, ficar ressenyes negatives, i clar, això és intolerable.
Hi ha mercat de comprar ressenyes falses, eh? Es compren, no sabem el preu.
No, ja et dic, el preu es paga de 0,10 dòlars a... de 0,20 a 1 dòlar per ressenya.
Això és que, clar, s'hauria de regular i començar a denunciar i prohibir,
El que passa és que Google, en aquest cas, si veu que hi ha una... Todo es fantástico, todo es... te les elimina, també, no? Quan, o sigui, si et passes de comprar ressenyes falses, Google ho detecta i et fot fora, no?
Quanta mentida en el món digital, eh? Perquè nosaltres sempre hem anat al restaurant de boca a orella quan algú ens diu, escolta, Josep, vés a Can Manel, que s'hi menja molt bé, no? Això és el boca a orella, que ha estat el màrqueting de tota la vida. Clar. Ara el màrqueting de tota la vida és digital, però, clar, si trobem ressenyes falses, és que ja no ens podem creure res, Josep.
Ja, però és que és això. Per això amb Repescan estem treballant diàriament per donar-li la volta i sobretot que els negocis tinguin ressenyes reals, no?
Déu-n'hi-do. Escolta, Josep, una bona secció i un bon tema, perquè jo crec que molta gent que ens escolta fa cas, a l'hora de fer un viatge, d'anar a un hotel, no? Per exemple, les habitacions estan netes, el servei és bo, com és la piscina, ara que venen les vacances, clar, tu llegeixes el que ha dit la gent, i clar, i després pensar que el que està escrit hi ha coses que són falses.
Són falses. Per tant... Has de pensar que pràcticament una de cada quatre són falses.
Ja. Molt bé, Josep, estarem ben atents a partir ara a la xarxa i haurem d'anar amb els cinc sentits i, com sempre, ell portant les bones notícies per acabar. Dia 29, conferència gratuïta.
A on? Gratuïta a The Factory, que organitza Onion i Iman Fundació. Farem una conferència Rock and Business, la primera conferència en banda de rock, i un còctel tot gratuït.
29 de juny. A on?
A Zona Franca, The Factory.
Molt bé. Doncs escolta, escoltant el Josep, que us ho passareu bé, segur. Una abraçada, Josep Coll.
Gràcies.
Revolució 4.0. Aquesta sisena temporada ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges, de 10 a 11 de la nit. Com serà el món de demà? Saps què és també una revolució? Transformar les teulades en fonts inesgotables d'energia 100% verda per tothom. Suma't a la revolució de les teulades d'Ola Luz.
Molt atents, perquè de seguida parlarem d'una idea que ens encanta, que la tecnologia ens ajuda a fer la vida més fàcil, està molt bé, però quan podem dir que la tecnologia també serveix perquè nens i nenes amb problemes greus de salut no pateixin tant, aleshores la satisfacció es multiplica per mil.
Aixeco la mà com un llençol d'arenes blanques i cians i rapses forces ondulants.
Contenta de saludar, com sempre, Lluís Junca, director general d'Innovació i d'Emprenedoria. Bona nit, què tal? Com estàs?
Hola, quin tal? Molt bé, bona nit.
Avui, Lluís, d'entrada volem comentar una notícia que hem sabut fa uns dies. Barcelona, el número 5 dels hubs d'estartups de la Unió Europea. Bona notícia, no? Com la valores?
Molt bona notícia. Està al top dels ecosistemes d'innovació i de start-ups de la Unió Europea. És una molt bona notícia, especialment perquè Barcelona, tot i ser una marca global, no és una capital d'estat. I aquí, en aquest tipus de rànquings, aquelles capitals d'estat tenen un avantatge d'entrada molt superior. I, per tant, que tinguem només per davant París, Berlín, Estocolm o Amsterdam és una gran notícia.
Què s'ha valorat de Barcelona? Què es té en compte en aquesta classificació?
Bé, això és una consultora que fa una avaluació multisectorial de l'ecosistema, valora tant la quantitat com la quantitat de start-ups, el clima de negocis, els sectors en què treballen aquestes start-ups, i també miren quants, per exemple, quants espais de coworking hi ha, quantes acceleradores, quants inversors hi ha, quants casos d'èxit hi ha hagut, quants unicorns s'han generat en aquell ecosistema i, en general, també una mica d'indicadors empresarials i econòmics a escala de la regió, diguem-ne.
I veus opcions d'escalar aviat en aquest rànquing?
Sí, perquè l'evolució que veiem en el panorama de startups català és molt bona. Ara tenim gairebé 2.000 empreses que són startups, han crescut un 76% respecte al 2016. Si continuem amb aquesta línia, nosaltres creiem que el 2030 arribarem a les 4.000 startups.
El doble?
Sí, i per tant l'evolució és espectacularment bona i creiem que la podrem mantenir i situar-nos o menys mantenir aquesta posició de privilegi al capdavant dels ecosistemes europeus.
Com diu en Lluís, a Catalunya hi ha actualment gairebé 2.000 startups, en tindrem més d'aquí uns anys, 4.000, tant de bo, i avui volem parlar d'una que demostra que la bona salut de l'ecosistema català del que es parla al rànquing. Qui són? Nixi for Children, que m'agrada molt, explica, Lluís, qui són, què fan, i han guanyat un premi.
Sí, Nixi for Children és una empresa que ha desenvolupat un sistema de realitat virtual per reduir l'ansietat dels infants durant un tractament mèdic. No? I això és una innovació, una fórmula novedosa que està tenint molt d'èxit i que avui tenim el plaer de comptar aquí amb el seu protagonista.
A veure, doncs volem conèixer de primera mà qui és la Nixi. Nixi, bona nit, què tal?
Hola, Chantal, que guai estar aquí.
Per qui no et conegui, qui és la Nixi? A veure.
Bé, jo em dic Nixi i sóc un ésser digital, i això vol dir que existeixo al món físic i al virtual a la vegada. Així que puc ser al teu telèfon, a un hospital, o inclús al menjador de casa teva, gràcies a la realitat virtual.
Ah, Nixi, escolta, estan molt nerviosos i nervioses quan han d'entrar al quiròfan, que és el que els fa més por als nens i nenes?
Bé, sí, per molts d'ells i elles és la primera vegada que hi van. I, és clar, els hospitals són espais molt diferents a casa seva o a l'escola. No hi estan acostumats. I, a més, a vegades la gent gran parleu com si no existíssim, amb paraules difícils. I nosaltres també necessitem saber què està passant.
I tinc entès que tot funciona amb unes ulleres de realitat virtual. Del nen i la nena es posa, no? Què veuen quan se la posen i tu els hi expliques coses, Nixi, per calmar-los, no? Suposo.
Sí, nosaltres fem servir unes ulleres de cartró plegables que funcionen amb un telèfon mòbil. Una de les grans avantatges de les ulleres de realitat virtual és que quan te les poses és com si fossis al quiròfan o a la sala de radioteràpia. Per tant, el dia del procediment ja coneixes tots els espais que has vist des de casa teva amb les ulleres.
Escolta, m'agrada molt el teu cabell, aquest lila que tens, eh? Ets molt simpàtic, escolta. I clar, la por desconegut, no? Un cop ho veuen, ja es poden imaginar aquella situació i a més de tranquil·litzar-los, no, abans d'entrar al quiròfan, en quines altres situacions els ajudes, no?
Tot depèn del tractament. Els puc ensenyar l'habitació de l'hospital, l'interior del quiròfan o el postoperatori, o el transfer, que és la porta per entrar a la zona dels quiròfans dels hospitals i on se separen del pare i la mare, per posar alguns exemples.
Nixi, vaig a entrevistar el teu pare, qui t'ha creat, que és el Tomàs López. Què tal? Com estàs? Bona nit.
Bona nit.
A veure, com se us va ocórrer la fantàstica idea per alguna experiència personal propera?
Bé, com molts emprenedors i emprenedores, hi ha una història darrere de les startups. En el meu cas va ser així. Va ser, bueno, la inspiració va ser un amic meu que va tenir leucèmia quan érem molt petits i que em va inspirar a fer aquest primer pas d'anar a un hospital a millorar la vida dels nens i que ens inspira cada dia per seguir creixent amb Nixi.
Ha pogut ajudar molts nens i nenes, la Nixi?
Oh, i tant, gairebé 3.000.
Ostres!
No, ja anem pel 3.052!
Ostres, Nixi, gràcies.
Gràcies, Nixi, 3.052. Oh. I quina reacció tenen els nens i els pares i mares, no? Què diries, tant els nens com els pares?
Ho reben com un regal. Ells reben un kit que es poden endur a casa i que els hi serveix per conèixer millor què és el que es trobaran, i l'important és que es preparin amb tota la família, que no sigui només el nen el protagonista, que per suposat ho és, però que tota la família s'involucri en aquesta preparació.
A quins hospitals estem ara?
Ara mateix estem a 20 hospitals i estem creixent cada dia, dels quals la gran majoria estan a Catalunya, però també per tot Espanya i Canàries i Balears.
I podeu créixer a nivell internacional, no?
Per suposat. De fet, bueno, l'Anix, el seu un ésser digital, doncs parla català, castellà, però també parla anglès, francès, i ben aviat podrem estar també a hospitals a l'altra banda del mar.
Què et sembla, Lluís, no? Aquesta realitat virtual catalana que pot triomfar internacionalment i, a més, amb una bona causa, no?
Clar, perquè és la definició de com voldríem que fossin les startups, que moltes ja són així, que és un model innovador amb un propòsit i un impacte clarament beneficiós per a la societat i, a més, que tingui una visió global. No? I això Nixi for Children ho té perfectament. No? Encarna aquests tres patrons, aquestes tres idees d'innovar amb propòsit i de forma global, com poques empreses tenen.
Molt bé. Escolta, és que clar, el Nixi, em sembla... Què tal, Nixi? És que estic molt contenta que estiguis aquí.
Molt bé, m'encanta estar a la ràdio.
No havies vingut a la ràdio?
No, és la primera vegada que em fan una entrevista.
Explica'm el personatge, que ara els oients que no el veuen com és. Jo deia, no? Com és aquesta Nixi? Amb el, físicament, perquè la visualitzin.
És un personatge 3D... que té un aspecte humanoide, però que no té gènere, amb la qual cada nen i cada nena hi projecta un amic o una amiga, i que és un acompanyant que el seguirà durant tot el tractament.
Uh-huh. Per tant, us heu plantejat que també hi hagi algun recorregut virtual per als adults?
De fet, sí, i ho estem fent en una primera prova pilota a Can Ruti, que va ser el primer hospital que també va implementar la primera experiència per nens, per quiròfan, amb cirurgia cardíaca i amb UCI. I de moment estem tenint molt bons resultats, també amb adults, amb un format una mica diferent, però també amb el mateix concepte d'explicar-los abans tot el que passarà per poder anar més preparats a les intervencions.
Jo crec que Lluís també estaria molt bé, no?, per adults, et sembla? No només per nens i nenes?
Segur, segur. Els adults també som nens i tots tenim les nostres pors i les nostres angoixes, i també som candidats a utilitzar aquest tipus de tecnologia.
Molt bé. Nixi, escolta, em caus molt bé.
Ai, gràcies.
Ets molt simpàtica.
Gràcies, tu també, Chantal.
Escolta, doncs, Tomàs, felicitats, de veritat, enhorabona. Només esteu ara a 20 hospitals, però jo crec que creixerà aquesta xifra, segur, no? Perquè és una idea innovadora, tecnològica i d'ajuda, no? Que això és molt important, que sigui, no?, d'ajuda a molta gent, i sobretot en aquest cas a la infància, però també després segurament als adults, no? Per tant, Lluís, un gran exemple. Sempre ens portes bones idees.
Espero que sigui inspirador. Jo crec que és un tipus de start-up que serveix per donar la visió de quin tipus d'empreses volem promocionar al país i de com des de Catalunya es pot fer un model de negoci escalable i d'impacte global.
Gràcies, Nixi. Un petó.
Adéu, que vagi molt bé.
Gràcies. Felicitats, Tomàs.
Moltes gràcies.
Gràcies, Lluís Juncamp.
Encantat.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Impulsant l'economia, amb Mònica Roca.
És l'hora de fer un KitKat i no em refereixo a fer cap pausa. Voleu saber de què parlo? Doncs molt atents a la darrera secció del programa d'avui. Roma, Roma, Maga, ulala, what you be romance. Molt contenta de saludar Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona. Què tal? Bona nit, Mònica, com estàs?
Hola, què tal? Com estem?
Molt bé. A veure, aclarim, què és aquest KitKat, eh? Molt diferent també d'un KitKat que coneix altra gent.
Sí, efectivament. Doncs mira, el KitKat és un portal, de fet, és un portal per fomentar la digitalització de les empreses i per tal que aquesta digitalització sigui en català, que prou feina tenim. I l'hem impulsat conjuntament entre les cambres de comerç de Catalunya, totes les cambres catalanes, i la Fundació Puncat.
Uh-huh. És un programa lligat a les ajudes europees per a la transformació digital, podem dir?
Correcte. Sí, sí. El Kit Digital, que és un programa europeu que està, doncs, finançat amb fons Next Generation, compta dins dels 70.000 milions d'euros, que no sé si recordes, saps, aquests famosos 70.000 milions d'euros dels fons europeus, 3.000 milions es dedicarà a l'estat espanyol a fomentar la digitalització de la petita empresa. I hi ha una agència estatal que es diu Red.es, que segurament molta gent la coneix, que gestiona aquestes subvencions del kit digital. I llavors el que es fa són recollir una sèrie d'agents digitalitzadors, que són empreses que digitalitzen, a altres empreses que són els beneficiaris d'aquesta digitalització.
A Catalunya ha de rebre molts diners, no?, per ajudar a aquesta digitalització de les seves empreses, no?
Hauria de rebre molts diners, efectivament, perquè només a Catalunya hi ha prop de 620.000 empreses petites, unipersonals, entre 1 i 49 treballadors, que és a qui va dirigit aquesta proposta d'equip digital. I això suposa al voltant d'uns 18,5% o així del total estatal. Per tant, ens hauria d'arribar més o menys aquest percentatge dels 3.000 milions que hem dit, que això seria al voltant d'uns 540 milions d'euros, que és el que calculem que hauria d'arribar a les empreses catalanes.
Clar. Et faig doble pregunta, no?, perquè ens preguntem des del Revolució si tenim un bon nivell de digitalització de les empreses i també en quin punt es troba la llengua catalana, si parlem de negocis i d'internet, no? Com ho valores tu, Mònica? Quina és la teva opinió?
Sí, home, tenim camp per córrer, tenim una enquesta que és el baròmetre del sector tecnològic de Catalunya, que l'any 2019, que és just abans de la pandèmia, el que ens indica és que menys d'un 30% de les empreses tenen un bon nivell de digitalització o un nivell de digitalització avançat, que vol dir que no només és una pàgina web, anem una miqueta més enllà. I prop de la meitat tenen aquest nivell moderat que voldria dir una cosa així, tenir una pàgina web i poca cosa més. Però la veritat és que avui en dia és difícil pensar que qualsevol activitat no impliqui doncs, tenir una app o una web una mica més avançada o utilitzi algun tipus de programari. Per tant, l'economia digital està clar que és una de les potes que nosaltres des de sempre hem promogut, no?, dins aquest model econòmic al que aspirem, i per tant doncs, hem de treballar molt perquè encara, com he dit, hi ha un nivell de digitalització que no està prou avançat i hem de treballar molt fort.
Està baix, perquè, i clar, quan parlem de la llengua catalana, si parlem de negocis d'internet, suposo que també ens passa, no?, que predomina l'anglès i el castellà, no?
Sí. Perdona, perquè també em preguntaves exacte. Doncs, mira, tenim dades d'això també. Un 57% de les pàgines web, en una enquesta de clima que fem empresarial, un 57% estan en català. Però, clar, en castellà, per exemple, hi ha un 80%. I l'anglès està al voltant del 42%, que no està tan lluny del 57%. Vull dir, hi ha més distància entre el català i el castellà que no pas entre l'anglès i el català. O sigui que... No estem massa bé.
Hem de millorar, hem de millorar. Quin és el sector més presència de català? Tinc curiositat per saber quin és.
Doncs la restauració.
Ah, sí?
Sí. La restauració és el sector on hi ha un empat més, perquè segueix predominant el castellà, però sí que és veritat que el català segueix molt, molt, molt de prop. I, en canvi, el que està pitjor seria la indústria, on el segon ja no és el català. O sigui, en general, és primer el castellà i després de seguida ve el català. Però, en canvi, la indústria abans ve l'anglès que no pas el català. Et puc donar percentatges, però no sé si val la pena avorrir-vos amb això, però la veritat és que al voltant del 78% dels establiments tenen la web en català i això doncs, està bé comparat amb molts dels altres sectors, la restauració. Never mind, I'll find someone like you.
Per tant, escolta, hem de ser les empreses, no? Hem de fer servir el català a la xarxa més. Fer servir el català a la xarxa pot ser una bona oportunitat de negoci per a les empreses. I aquí entra en joc el KitKat, no? Com hi poden sumar-s'hi les empreses, no?
Efectivament, nosaltres diem que és una oportunitat de negoci. I, de fet, aquestes dades de l'enquesta de clima empresarial que fem a la Cambra de Comerç ens diuen que el mercat de venda local i català és altament prioritari que Catalunya, és un 66% de les empreses catalanes. I aquest percentatge, en canvi, es redueix fins al voltant d'un 45% quan es valora el mercat estatal o fins al 28% a l'internacional. Per tant, jo crec que sí, la resposta és efectivament és una bona oportunitat de negoci per a les empreses. I aquí, efectivament, és on entra el joc al KitKat. Sí, senyor, jo crec que la posada en marxa d'aquesta eina té més sentit que mai al mig del que hem de posar en marxa, que és aquest
kit digital, no? Al mig d'aquesta digitalització de les empreses, que és imprescindible també revertir aquesta situació del català i posicionar-lo com a llengua preferent en la implementació d'aquestes polítiques digitals pels negocis. Per tant, és molt important aquesta digitalització de les empreses en català, aprofitar aquesta oportunitat per digitalitzar-nos en català. I el kit digital ha de ser el portal de referència que ens ajudarà en aquesta digitalització en català.
Clar, suposo que aquí va també disseny de pàgines web, no? Comerç electrònic en català, no? Màrqueting digital. Si poden sumar, Mònica Roca, tot tipus d'empreses, tinguin les mides dimensions que tinguin?
En aquest cas, per aquest en concret del kit digital, diguem, que es promou des de l'Estat espanyol, és d'una a 49. Es dividiran d'1 a 3, de 3 a 9 i de 10 a 49. O sigui que aquest seria molt enfocat a la digitalització de la petita empresa.
Uh-huh. Per tant, escolta, sobretot, no? Digitalització de la petita empresa i cal pensar en aquestes dues opcions, no? La digitalització i el tema de la llengua, perquè, clar, ens preocupa, no? Això que predomini tant l'anglès i el castellà, sobretot també els que som consumidors catalans i comprem també a través d'internet, ens agrada trobar aquesta informació en català, no, Mònica?
Home, jo crec que en general ens agrada trobar la informació en la nostra llengua i en aquest cas a Catalunya, com que la llengua, la primera llengua, doncs, de molta gent és el català, li agrada trobar aquesta informació en català o jo sempre dic, no, al final hi ha 10 milions de catalanoparlants, vull dir que no és poca cosa, per tant jo crec que val la pena que les empreses ho entenguin com una oportunitat, com un servei que li dones al que ho rep, no, que vol ser atès amb la seva llengua i que vol trobar la seva llengua doncs, en el seu programari que fa servir. Per això també m'insistim que es generin contingut digital en català. I ara és una bona oportunitat perquè et financien per això, et financien per digitalitzar-te. Per tant, fem-ho ja en català.
Molt bé. Bona idea. KitKat, ens hem de digitalitzar i fer un català KitKat. És una bona idea. Mònica Roca, bona idea. I gràcies per venir al Revolució a explicar-la. Una abraçada, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Merci.
Acabem programa, oients. Ens retrobarem demà diumenge al Revolució, recordeu, a l'app i web de Catalunya Ràdio. I acabem amb una frase del coach motivacional americà Leo Buscaglia, que diu aquesta: moltes persones petites fan coses molt petites en molts llocs del món i transformen el món. Gràcies, com sempre, a tot l'equip, Jordi Portal, Jordi Pi, Pau Bartolí, Marc Brugat i Josep Maria Campillo. Ens retrobem demà, oients. Un petó.
Peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día. Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia. Bajar del cielo, yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo, yo era ateo. Pachotas y una botella. Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara. Y que me perdone la Virgen de la Almudena las cosas que hago en tu cama.
Si llegué viva aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran.
mío que me roba toda espiritualidad. Ya no sé lo que me pasa, ahora nada te reemplaza. Tu boca es como mi casa. Lo que yo dice parece veneno. Si me preguntan, yo le diré que no lo sé. Quiero gritar que te echo de menos. Dame del agua bendita que calma mi sed.
El último romántico.
Yo era tío,
eso es.
Pero ahora creo. Porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era tío.